municipals de l'exercici 2019. Bé, en aquest cas, com sabeu, hi ha diferència de... Bueno, la proposta inicial va ser una proposta d'estabilitat. Va ser una proposta amb la qual es mantenien els tipus dels impostos, es mantenien les bonificacions a l'habitatge, socials, mediambientals. Hi havia alguna qüestió puntual, com ara l'eliminació de la bonificació pels vehicles de gasoil, hi havia bonificacions amb lició per adaptació i restauració de nous obsoletes, concedir... Bé, modificacions, en definitiva, dins d'un marc d'estabilitat, en alguns casos de naturalesa tècnica i en altres recollint propostes que recollien tota la transversalitat, diríem, de la major part dels grups, com a mínim, d'aquest Ajuntament. Bé, amb les ordenances fiscals s'han recollit un total de 86 al·legacions que es poden classificar en 5 grups diferents. Hi ha un primer grup que recolliria 31 al·legacions, que són al·legacions sobre articles i ordenances que no han estat objecte de modificació en la tramitació prèvia. Jo voldria dir que en cas d'estimació haurien de fer un període de 30 dies hàbils d'exposició pública i, en fi, fer tot el cicle complet i, per tant, amb el tràmit d'exposició pública no es podien estimar. Després hi ha 16 al·legacions que no s'ajusten a la llei d'hisendes locals, 20 que ja estarien incorporades total o parcialment, 4 al·legacions que corresponen a capítols de despesa com subvencions i ajuts i que moltes ja estan, en alguns casos com a mínim, en molts casos ja estan recollides. I després n'hi ha altres al·legacions que corresponen a fer estudis, a decisions més de naturalesa política o de noves taxes o d'ordenances que no tenen data de meritament i que hem anat compartint amb un quadre amb vostès doncs, quins eren com a mínim les motivacions jurídiques que portaven a una decisió o una altra. També hem anat compartint en tot aquest tràmit, igual que ho hem vingut fent durant el diàleg en matèria pressupostària, pròpiament dita, que de vegades el marc legal que regula tot aquest tràmit d'aprovació ens és molt limitatiu i que en molts casos res obstaculitza que no puguem assolir acords que després han de tenir bona implementació quan això sigui viable. Això no sempre és senzill. En el cas de l'IBI, per exemple, que es merita a 1 de gener, doncs tot allò que no està plantejat com a modificat d'inici és impossible, podríem dir, que es puguin tocar qüestions. Però, en canvi, sí que volia, almenys, no deixar de mencionar algunes notes. Perdoneu, aquí. Que sí que hem estat sempre posant sobre la taula la voluntat política d'estimar, de recollir allò que moltes de les al·legacions que vostès han presentat, que en molts casos no eren estimables per qüestions, com ara mencionava, reglamentàries o legals, però de recollir-les pel camí que fos, de tal manera que en tots els casos en els quals hi hagués acord polític, per exemple, en matèria de, com ara hem parlat darrerament, no? De millorar els ajuts a l'habitatge, que nosaltres correlacionem a l'IBI, però que són ajuts a l'habitatge i que no són recollits amb les ordenances, o al comerç, com va sortir també al darrer ple, o millores de caràcter ambiental o en matèria d'ocupació, no? Com hi ha hagut aquí plantejaments recollits, doncs en molts d'aquests casos la voluntat ha estat sempre de mirar, d'estimar i de tirar endavant els acords doncs de la manera més eficient possible. No? Bé, tots vostès tenen un quadre que és molt, molt llarg, molt, en fi, que dona el detall de quina és la resposta que des d'un punt de vista tècnic, jurídic, doncs s'ha de donar a cadascuna de les al·legacions presentades. En molts casos doncs tenim verbalitzada l'aposta per recollir propostes que estan formulades i no se li escapa i crec que, a veure, que toca, que al moment és procedimentalment adequat, com per exemple quan hi ha hagut propostes d'increments d'impostos per dotar aquesta casa de major capacitat d'abordar despesa ordinària, en alguns casos no han pogut ser estimades, però en altres casos sí que tenim un acord polític amb un dels impostos principals que suposo que sortirà ara durant el debat i que no m'avanço, per tant, i és que ho valorarem després, doncs perquè això sigui viable i pugui tirar endavant. Tot plegat amb un punt de partida, que és que l'equip de govern va formular la proposta que creia que era adequada, però que en tot cas ha mirat d'estar sempre rotundament obert, o tant com m'ha considerat possible, obert a incorporar millores, plantejaments, propostes, perquè sempre hem considerat que el cost per la ciutat de no tenir pressupostos i ordenances, en aquest cas, és superior al cost que podríem tenir doncs, per haver de modificar dins de determinat marc, evidentment, doncs el que és el plantejament pressupostari i d'ordenances. No? Per tant, jo en aquesta primera intervenció deixaria aquí per poder després, en tot cas, doncs, comentar aportacions que sorgeixin.
Senyora Borgola, els grups que vulguin intervenir. Senyor Soler, senyor Benejam.
Gràcies. Aquí nosaltres només el que volem és indexar algunes de les propostes que nosaltres havíem fet a les ordenances fiscals i tenint en compte que de moment fins a dia d'avui no hi ha hagut una negociació, només una conversa amb la qual se'ns ha dit el per què sí i per què no a les nostres propostes. No? Per què no? Perdó, perquè no s'han estimat. En aquest cas, nosaltres havíem proposat un paquet de mesures relatives a l'IBI, que és la proposta més important que nosaltres fèiem, encaminada a que fossin beneficiades les famílies amb persones a càrrec, amb discapacitat principalment, i famílies numeroses les que tinguessin una mica més bonificació a l'IBI. La proposta anava encaminada a aquests col·lectius perquè són els que més pateixen, sobretot tenint en compte que són col·lectius o centrats en els col·lectius de persones amb discapacitat, famílies amb persones amb discapacitat a càrrec i famílies numeroses que no tenen uns ingressos alts i que el valor de l'immoble està, amb la nostra proposta, amb uns topalls bastant raonables com per poder aplicar aquestes bonificacions. No s'han estimat, el qual lamentem, i en els pròxims exercicis ja veurem què passa. No? Altres mesures també anaven encaminades amb l'impost de la plusvàlua, que nosaltres ja fa molt de temps que demanem doncs, que la tributació de la plusvàlua sigui molt inferior a la que està vigent actualment i a la que es proposa en aquest any, pel 2019, perquè creiem que el tipus impositiu està molt alt i ens és igual la comparació que hi hagi amb altres municipis. Pel tipus impositiu, nosaltres aquí tenim uns valors cadastrals doncs, que indiquen els valors que tenen establerts. Veuríem què sortiria d'una ponència de valors si és que es fa en un futur pròxim, però a dia d'avui creiem que el que es paga de plusvàlua és massa alt i que s'hauria de baixar perquè els ciutadans poguessin tenir una càrrega inferior en el moment que transmeten el seu habitatge. També aquí, en aquest cas, el que hem de recriminar l'equip de govern és que no s'hagi pres la mesura abans, sinó només en aquest any, encara que fos al principi, fa escassament un any, que es va començar a no cobrar la plusvàlua en els casos en què es venia a pèrdua, no? En què la transmissió que generava aquest impost era a pèrdua i, per tant, hi havia una doble pèrdua, la pèrdua del valor de l'immoble i la pèrdua patrimonial que representava tenir de pagar un impost quan no havies tingut cap guany patrimonial. També hi havia una sèrie de propostes a l'impost de construccions i instal·lacions per bonificar també, per rebaixar el tipus impositiu i per bonificar-lo a favor d'obres que responen al desenvolupament d'activitats econòmiques. També hi havia una taxa sobre la taxa d'expressió de documents administratius, alguna proposta que no ha sigut estimada, sobre la taxa de llicència d'obres també una reducció del 25% i bonificacions del 50% i del 25% en els casos que fossin famílies numeroses o nuclis familiars amb persones amb discapacitat les que demanessin les llicències, que tampoc han estat estimades. I, en definitiva, un exemple també és la taxa de recollida de residus, que nosaltres anem demanant any rere any, que ja estava inclosa a l'IBI en el seu moment, ja es va apujar l'IBI per incloure una quantitat a favor d'aquesta activitat dels residus, del manteniment del clavegram, i continua posant-se una taxa, que és l'ordenança fiscal número 15, per doncs, sufragar el cost d'aquesta activitat, d'aquest servei públic. També rebaixar les taxes d'ocupació de via pública i, en definitiva, tot un paquet de mesures que no han estat estimades, el qual lamentem. Gràcies.
Senyor Soler.
Sí, nosaltres fem una reflexió, no? D'on partim, no? Les ordenances fiscals, el bo que tenen és que parteixen del passat, no? i que, per tant, al llarg d'aquests anys hem pogut anar modificant, encara que fos posant a poc el granet de sorra, amb aquelles ordenances que s'obria ponència. Això m'ha costat al llarg dels anys d'entendre el tema de la ponència, però finalment doncs estem anar en aquest sentit. No? I per tant, hem anat implementant algun tipus de mesura, però creiem que encara hi ha algunes ordenances que es queden curtes en aquest sentit. Nosaltres, a part de presentar algunes de les ordenances, hi donarem suport. Ja d'entrada hi donarem suport perquè creiem que són unes bones ordenances, però que sí que podrien estar complementades. I ens hagués agradat, en tot cas, que s'hagués obert la ponència del tema de l'eficiència energètica o de la producció d'energia neta per intentar implementar mesures que l'alcalde Àngel Casas va posar sobre la taula i intentar posar. Per tant, li demano que en el proper exercici es pugui obrir aquesta ponència i puguem discutir i per tal d'intentar millorar el que seria la utilització de l'energia neta. Alguna cosa hi ha també amb el tema de la utilització de les fotovoltaiques als terrats, però que seria convenient doncs, també poder-hi donar-hi un tomb i intentar anar cap allà. O altres temes relacionats amb el comerç, ara que veig la regidora de comerç que mira, doncs com algun tipus de bonificacions específiques que es poguessin acollir aquells comerços que s'engeguen campanyes institucionals o, si més no, que tenen el suport de l'Ajuntament. Estem pensant com ara, per exemple, el tema dels celíacs. No? Això ho podríem fer via bonificació, però creiem que aquells comerços que s'adhereixin a aquest tipus de fet podrien tenir algun tipus de bonificació. O parlant del comerç també, que l'IBI comercial, una part d'aquest IBI comercial, pogués destinar-se de via directa, de manera de via directa cap al foment del propi comerç. Altres temes també destacats sobre preus públics, igual en parlem després, però ja saben el nostre capteniment en intentar disposar d'un carnet únic de piscina i per tant establir els mecanismes necessaris per tal de poder disposar en el nostre centre esportiu d'un carnet d'utilització únic de piscina i no haver de pagar la quota sencera d'un fitness que a vegades no s'utilitza en aquest sentit. O també mirar, i això sí que possiblement no estigui tant en les ordenances, però sí amb la seva mà, de tenir una actitud proactiva respecte als beneficis que el ciutadà es pot emportar de les bonificacions. Recentment hem estrenat una oficina, o si més no una persona, a l'OAC, que atén a la gent gran. No? I a la gent gran, doncs, quan s'acosta i pregunta, se'ls hi respon. Però si no s'acosten i no pregunten, no se'ls hi respon. I moltes d'aquestes persones ignoren que poden tenir algun tipus de benefici. Són persones que tenen una situació difícil i que podria haver-hi una actitud proactiva per part de l'Ajuntament per tal de facilitar-los una mica la seva vida, no? La seva qualitat de vida. I la darrera, aquesta dèria que tenim els socialistes, que és intentar que l'Església pagui per allò que utilitza i que no sigui ús exclusivament religiós i ús exclusivament educatiu, però d'una manera igualitària. Aquí nosaltres ja afegim l'adjectiu d'una manera igualitària. I per tant ens agradaria avançar en aquest sentit. Sabem que l'Església en el nostre municipi doncs, té diversos immobles doncs, que en aquest sentit hi podrien aportar també una mica a la nostra tresoreria, al nostre pressupost. Moltes gràcies.
Senyor Gutiérrez.
Sí. Bé, nosaltres a l'aprovació inicial d'aquestes ordenances ens vam abstenir amb la intenció de presentar al·legacions. La intenció principal era corregir aquelles qüestions que per nosaltres són claus en el pressupost perquè són les que afecten els ingressos i que de fet, bueno, ara ho explicaré, no? Però és el que ens ha fet posicionar durant tot el mandat alcaldessa, no ara perquè sigui electoralista, en contra del paquet de pressupostos. Les al·legacions se'ns desestimen per motius jurídics o per canvis legislatius o perquè es considera que ja estan recollides i tal. Tot i així, nosaltres considerem, veient doncs, les respostes, que sí que hi ha certa orientació política en algunes propostes i no passa res, es pot dir. Però, per exemple, per posar un exemple, nosaltres proposàvem una exempció de l'IAE per a aquelles cooperatives i empreses d'economia social que comencen i tal, i no, la resposta és no, això ja està inclòs d'una forma més baixa a la que proposàvem, per totes les empreses. Clar, sí, efectivament, està inclòs per totes les empreses, nosaltres ho volem major per l'economia social i cooperativa. Hi ha una orientació política aquí, no passa res. Vam anunciar que no entraríem en el debat o en la negociació de petites propostes perquè creiem que hi havia una que era rellevant, no? Que era la qüestió de l'IBI i que, sense, que si es mantenia una rebaixa o es mantenia el tipus de l'IBI, doncs nosaltres ens servia poc, igual que ens servia poc doncs, també la no existència de la proposta. Parlo del paquet en general de pressupost doncs, del carnet de renda, per exemple, doncs, debatuda àmpliament en aquest ple. Nosaltres, per tant, no podem canviar el nostre vot que hem tingut al llarg d'aquest mandat, que ha sigut un vot en contra, sense aquests canvis estructurals que hem plantejat a les ordenances. Podrien haver previst, no, ho ha dit el Pere Soler, podrien haver previst obrir la ponència, no, com diu ell, en aquelles qüestions en què no només, bueno, es diu així, sí, bueno, es diu revisar l'ordenança X, no, el número que toqui, tenint en consideració totes aquelles al·legacions que tots els grups municipals de l'oposició portem presentant durant tot aquest mandat. Han decidit només revisar aquelles ordenances que vostès volien i això fa doncs, que en el nostre cas, no puc parlar en nom dels altres grups, doncs, no puguem compartir el resultat final de les ordenances. I és per això doncs, que igual que, bueno, que en vista doncs, que les al·legacions, que ens vam abstenir per presentar unes al·legacions i aquestes al·legacions no han sigut recollides, doncs, votarem en contra.
Senyor Villasenyor.
Gràcies, alcaldessa. Home, no deixa de ser estrany que estiguem parlant dels ingressos sense les despeses, però és el tema del principi. De fet, més estrany seria que estiguéssim parlant del pressupost sense les ordenances. Per tant, és per buscar-li el costat positiu al tema. En qualsevol cas, clar, és difícil parlar solament de les ordenances quan ha hagut converses que lligaven pressupostos i ordenances, i per això els hi comentava, però en tot cas farem un exercici de bruixeria pressupostària intentant lligar amb dues coses, perquè entenem, si se suposa que hem de parlar demà d'alguna cosa, sempre serà a partir d'allò que ja s'ha negociat, no d'allò cap enrere, per entendre'ns. Nosaltres entenem, una de les nostres propostes que han hagut és que es realitza una taxa d'habitatges buits. Vostès em diran, o algú ens dirà, és que a Sant Cugat no hi ha habitatges buits. Doncs això ho sabrem en el moment que tinguem una taxa d'habitatges buits que segurament podrà generar una sèrie d'ingressos a partir del qual doncs, fer algun dels aspectes dels pressupostos que dèiem. L'IBI, la generació d'IBI, que representa més o menys 45% del pressupost, és una de les més importants, n'hem parlat en diferents ocasions. Hi ha companys que consideren que el que s'ha de fer és fer una rebaixa de l'IBI, un 5% crec que diuen els companys de Ciutadans. El 5% d'algú que paga 1.000 és més que el 5% d'algú que paga 100. Per tant, diguem-ne que és on es redueixen els ingressos i amb aquests ingressos suposa que es fan coses. Però altres que consideren que s'hauria de rebaixar. Nosaltres considerem que la pressió fiscal que té Sant Cugat és alta, això no ho diem nosaltres, això es diu a tot arreu, basada bàsicament en aspectes cadastrals de la ponència de 2006. En alguns casos s'ha parlat de la necessitat que hi hagi una nova revisió cadastral. Ara segurament estaríem al mateix nivell, perquè sembla que això comença a pujar un altre cop. Segurament no estaríem al mateix nivell des del punt de vista de cadastre lligats a oficines. Per tant, si féssim una revisió cadastral, podria semblar que el que hauríem de pujar seria l'IBI residencial per tal de mantenir el mateix nivell d'ingressos, cosa que entenc que seria irresponsable des del punt de vista de gestió. Hi ha aspectes com que vam parlar, que de fet es va aprovar el ple passat en una moció que va presentar el nostre grup amb el suport de, jo crec que va ser unanimitat segurament, sobre la creació d'una subvenció del tribut metropolità lligat al comerç. Vostès saben que hi ha una pujada lligada a l'IBI, que no és IBI, però és una pujada, i que aquesta no té un 60% de descompte com sí que ho té l'àmbit familiar, la residència familiar. I per tant consideram que aquesta és una de les subvencions que això s'hauria de realitzar i per tant amb ingressos procedent de plusvàlues o altra situació. Em preguntaran, això hi és aquí? No, perquè avui no estem parlant de subvencions, sinó que les subvencions vinden, els impostos saben que no són subvencionables, però sí que vindrà després si se suposa que es coordina amb el pressupost. En la mateixa línia, les subvencions de, contra l'IBI, que com hem dit en diferents ocasions, l'únic que fem aquí als ajuntaments és un pagat. És un pagat perquè algú que té una renda, que no hauria de fer la declaració de renda i té una subvenció de 120 euros, ha de fer la declaració de la renda i al final diguem-ne que li toca pagar encara més de la subvenció que ha rebut. Malauradament, els ajuntaments tenim poc marge amb això i el que cal és que una reforma fiscal perquè els ajuntaments no els puguin fer subvencions i unes bonificacions d'altres tipus que no estan regulades a la llei d'hisendes locals. Què dèiem més? En aquest apartat d'ingressos, en aquest marc general, nosaltres creiem que no és que hi hagi molt marge, certament mantenim els tipus, per tant, serien com les de l'any passat, per entendre'ns. El que sí que hi ha és algunes subvencions i altres activitats lligades, que entre elles les del paquet pressupostari, com estendre el concepte de tarifació social a altra. La tarifació social és com els reis, es suposa que no existeixen, però aviam si els veiem a tots. Els hem vist en alguns àmbits, ara ens falten altres, tots els àmbits, i entenem que això també s'hauria de concretar. El nostre grup, clar, desvincular una cosa de l'altra se'ns fa difícil, vostès ho entendran, però insisteixo, intentarem fer una projecció de les dues coses.
Moltes gràcies, senyor Blázquez.
Sí, tengo que agradecer pues, que las conversaciones con el equipo de gobierno han tenido por lo menos un espíritu constructivo. Y uno asegura, evidentemente, que al final se puede alcanzar un acuerdo y este ha sido el caso. Por lo tanto, en ordenanzas, nuestro voto será en contra. Igualmente, dejaré de lado lo que sería el debate puramente técnico de por qué se han desestimado algunas propuestas para centrarme más bien en lo que nosotros pretendíamos. Quisiera destacar nuestra propuesta de rebaja del ICI hasta el 3,60%, que ha sido desestimada y que pensamos que era asumible. Es un debate interesante discutir si el abaratamiento de los costes de la vivienda repercute en el precio final de esta. Yo creo que sí. Está claro que tenemos que utilizar por lo menos nuestros recursos para procurar, lo que la ley nos permite hacer para procurar este abaratamiento del coste de la vivienda. Si nos comparamos con grandes ciudades de nuestro entorno, como Barcelona o Terrassa, nos daremos cuenta de que su tipo impositivo del ICIO es sensiblemente inferior al nuestro. Está claro que un tipo impositivo, al máximo de lo que permite la ley, que es lo que tenemos, al máximo, el 4%, no ayuda precisamente. Igualmente ha sido desestimado un aumento de bonificación del 50 al 75% para el fomento de la ocupación vinculada también al pago del ICIO. Pasando ahora al IBI, que efectivamente todos conocemos, que es el principal impuesto del que nos nutrimos, decir que nuestra propuesta de rebaja del 5% también se ha desestimado y que, una vez más, estamos convencidos de que el dinero debe estar preferentemente en manos de los ciudadanos para ahorrar, consumir o invertir. Una vez más, denunciamos que somos la ciudad que más grava de toda Cataluña en este impuesto y consideramos que los servicios que nuestros vecinos reciben no están a la altura, ni mucho menos, la cual cosa se podía contrastar en una pregunta que hizo el Observatorio Sociológico de la ciudad. Tampoco ha sido posible que se modifique la bonificación del IBI en un 90% a las familias numerosas que perciben, todos los miembros, sumándose, el sumatorio da entre 12.000 y 18.000 euros. Sí que tienen esta bonificación del 90% aquellas que perciben menos de 12.000 euros. Se nos ha dicho por parte del equipo o del Gobierno municipal que esto podrá solventarse mediante las ayudas correspondientes, pero es de sentido común pensar que es mejor que solucionemos los problemas a priori y no a posteriori, y que lo que queda regulado en ordenanzas es mucho más cómodo y eficiente para todos. Por haberse desestimado nuestras principales propuestas en ordenanzas, nuestro voto será contrario. Gracias.
Per part de la CUP, senyor Bea.
Sí, començaré autoesmenant-me. Abans he dit que nosaltres estaríem disposats a reconsiderar el vot del pressupost en funció de l'IBI, perquè m'he equivocat i pensava, quan hem dit pressupost, he interpretat que retiràvem també la proposta d'ordres fiscals, perquè nosaltres, com comentava el Ferran, ho hem negociat tot en un pack. Perquè, de fet, sempre ho hem dit això, nosaltres les inversions, els detalls del pressupost, ens importen poc a l'hora de debatre, perquè cadascú faríem les nostres inversions, cadascú, quan està el govern, prioritza d'una manera diferent i les nostres propostes estaven en augmentar el marc d'ingressos que, al nostre entendre, cal per poder donar resposta a les necessitats de la ciutat. Nosaltres, quan vam fer l'aprovació inicial a l'octubre, vam dir que la pregunta per nosaltres era aquesta. És aquests pressupostos, aquest marc d'ingressos i aquest marc de despesa dona resposta a les necessitats de la nostra ciutat, i en aquell moment la nostra resposta era que no, perquè malgrat que sí que es feien coses bones, hi havia coses millor respecte a altres pressupostos. Nosaltres en aquest mandat ens hem abstingut a vegades per possibilitar que es tirés endavant algun pressupost sensiblement millor, algunes vegades hem votat en contra, però creiem que hi ha una cosa que genera cada cop més consens en aquesta ciutat, suport també al ple, i és que l'habitatge, o la dificultat d'accedir a l'habitatge, és un dels problemes més importants que tenim. Hi ha altres municipis que malauradament no tenen la capacitat de generar ingressos que tenim nosaltres, i nosaltres sí que en tenim. Tenim una bona capacitat de generar ingressos. Per tant, la nostra proposta era esprem al màxim aquestes possibilitats. Hem de dir com a cosa positiva i valorar amb les trobades amb el Carles, sempre ens hem entès en realitat quan parlem tots aquests anys, però coses que fins ara semblaven inamovibles, doncs s'han parlat. S'ha posat sobre la taula el tema de parlar d'endeutament, posar sobre la taula parlar de plusvàlues, de posar el tipus, de jugar amb aquest tipus, però amb el que no ens hem entès és amb la qüestió de l'IBI. El representant de Ciutadans parlava de baixar un 5% l'IBI, és totalment legítim, són molts diners, jo crec que serien més de 3 milions d'euros que deixaríem de recaptar. No crec que triant ni les subvencions a Òmnium i aquestes coses pal·liéssim aquest descens. Però nosaltres anem en un sentit diferent. Nosaltres és pujar un 2,16, que és el que vam deixar d'ingressar, el descens mig del rebut, i que el Carles explica una cosa que és certa. És difícil dir-li a la gent que pugem els impostos i a l'IBI, perquè ara hi ha aquest rum-rum de la taxa metropolitana, que tot i que no és IBI, es pagarà en base al valor cadastral, i això sí que seran molts diners. Per nosaltres la qüestió és que no podem barrejar el debat, perquè si ells ens cobren 120 més al mes i nosaltres pugem 1,50, el problema són aquests 120, no 1,50. Aleshores, no pujar l'IBI per això és una decisió política, de nou, totalment legítima, però que per nosaltres és molt important. Nosaltres valorem molt positivament, per exemple, que es destinin més diners que l'any passat a habitatge de protecció oficial, però creiem que estem malbaratant possibilitats i que en aquest cas hem de fer tots els esforços possibles. Per això nosaltres no baixàvem del burro, més amb el tema de l'IBI, i ja dic, era una negociació global. Nosaltres ara estem una mica dubtosos, no, ens ha estarotat la retirada de pressupost i en canvi per imperatiu les ordenances s'han d'aplicar. Parlem amb el Carles que l'IBI es decideix l'1 de gener, per tant, ho tenim pelut i no podem donar suport a un marc d'ingressos que per nosaltres menys té ingressos i desaprofita, per criteri polític totalment legítim, com deia, la possibilitat de fer una mica més per l'habitatge. Sí que hi ha coses positives i amb això últim ho vull dir, perquè fa molt temps que parlem del carnet de renda de diferents grups. Nosaltres, perquè sembla que no sembla que ho critiquem tot, crec que el carnet de renda és difícil d'implementar, i el que sí que ens deia el Carles és que s'acaba fent al final, bastant, però hem d'intentar-ho, hem de fer que la gestió sigui més fàcil, perquè passa com amb tot, quan la gent ha de presentar papers, si ha de presentar molts papers, molta desisteix. La que té temps o vol fer perquè sí, ho acaba fent, però hi ha gent que desisteix, i fins que no tinguem el carnet de renda, que suposo que l'hauríem de tenir arreu del país, no tan sols a Sant Cugat, no podrem fer una tarifació social, real i efectiva. Nosaltres, jo no sé ja si abstenir-me o votar en contra d'aquestes ordenances, perquè hi ha algunes coses sensiblement millors o que haurem de, amb el torn de rèpliques, que haurem de prendre la decisió.
Gràcies, senyor Bea. Doncs, senyor Pregaroles, està la seva mà convèncer perquè puguem tirar endavant el punt. No he pres cap nota més de cap ningú que pugui intervenir, oi? D'acord, senyor Pregaroles.
Ple complicat, eh? Bé, no, aviam, diverses coses. Certament tot el tràmit és una mica... El Ramon feia una aportació que és interessant, no? Que és, hi ha moltes coses que es plantegen any rere any, però que si la ponència, no? Que utilitzaves el terme aquest, no? Si la ponència no obre el meló, clar, és difícil tocar-ho, però no està tancat, eh? Tampoc amb això, excepte els impostos, que es merita a 9 de gener, tot està obert. L'únic que hem de fer és obrir-ho, concertar-ho i obrir un període d'exposició pública. No, ho dic perquè de les al·legacions i de les converses que hem tingut amb molts dels grups han dit aquesta al·legació se m'ha desestimat, aquella també altra, aquella també altra, quan verbalment hem dit estem d'acord, però ho hem de fer per aquest altre procediment. Si tenim un acord, clar, si tenim un acord. I si no, doncs, potser ho farem, però ho farem, no sé, m'explico? O sigui, no sé, han sortit moltes qüestions. També de forma recurrent surt la qüestió de l'IBI, no? A veure, en aquest torn d'intervencions no ha sortit la possibilitat, però no tinc, diguem-ne... Nosaltres, ho he dit al principi, vam presentar una formulació de pressupostos i d'ordenances públiques que pensàvem que era la que calia. Però per aconseguir els acords i els suports necessaris perquè tot plegat tiri endavant, hem posat coses sobre la taula que nosaltres pensem que seria millor que no hi fossin. Però que en tot cas, si hi són, el cost de que hi siguin és inferior al cost de no tenir pressupostos i ordenances. Com entre d'altres, la pujada d'un impost que no és l'IBI, que són les plusvàlues. Per què hem posat les plusvàlues sobre la taula? Dic perquè no ha sortit. Perquè d'entre les demandes habituals de molts grups de l'oposició n'hi ha algunes que efectivament que comporten reduccions de despesa, però en molts casos n'hi ha d'altres que comporten increments de despesa. I per fer possible aquest increment de despesa ens semblava que és més progressiu posar un increment de plusvàlua d'un punt sobre la taula que no pas a l'IBI. Perquè l'IBI, ho he dit abans el Ferran Villasenyor, si tu te'l pugen o te'l baixen doncs un tant per cent, té menys impacte amb les rendes altes que amb les baixes, o amb els grans patrimonis, per ser més rigorós, que amb els baixos. I en canvi, en plusvàlues, què succeeix? Passen dos o tres coses. Primera, que aquest mandat ja han baixat 21 punts, un 21% en aquest mandat. Segona qüestió, que les plusvàlues que es liquiden en pèrdua, deia abans el senyor Benejam, ja no es liquiden, però s'han deixat de liquidar des que tenim una sentència del Constitucional que així ens ho recomana. Si no tinguéssim aquesta sentència, i aquest és un tema que l'havíem parlat moltes vegades amb l'Àlvaro, la veritat és que teníem una mica la sensació de si no liquidàvem de poder estar prevaricant, perquè al final la llei ens deia el que ens deia. Doncs bé, això ja està recollit. I la tercera raó per la qual, tot i que no és la nostra proposta, però hauríem estat disposats a posar-la sobre la taula, és perquè les circumstàncies del mercat ja no són les que eren fa 4 o 5 anys. I per tant, insisteixo en aquest missatge, la nostra proposta va ser la que va ser. Però per fer possible tirar endavant el paquet econòmic, hi hauria aquesta possibilitat. I les plusvàlues no es meriten a 1 de gener. Però si s'arribés a aquest acord, hauríem d'obrir un període d'exposició pública i recórrer tot el trànsit, igual que l'hem recorregut ara, amb el període de tràmit de les ordenances. I qui diu aquest exemple, que és el més potent, diguem-ne, el que té més pes polític en els temps que corren, especialment, doncs per tirar això endavant, ho diu respecte de moltes altres qüestions que han anat sortint amb el nostre debat. No? Per no estendre'n massa, l'ICIO... Estic convençut que no afecta el preu de l'habitatge. Efectivament, és una part del cost, petita. Però el preu de l'habitatge, sobretot, el regula l'oferta i la demanda. I això és una obvietat, perquè amb costos més o menys semblants de construcció entre aquest municipi de Sant Cugat del Vallès i altres municipis del nostre entorn, doncs els preus són absolutament diferents. I no és només pel preu del sòl, perquè el material de construcció o els preus, el cost de construcció no té per què ser molt diferent. Per tant, diguem-ne, justificar rebaixes o propostes de rebaixa de l'ICIO per facilitar l'accés a l'habitatge, ho veig un argument que no té consistència, des del meu punt de vista. Bé, consideraria moltes altres coses. Vull destacar també alguna ràpida, la línia Àngel Casas que ha mencionat el senyor Soler, que li dono les gràcies pels comentaris que ha fet. La línia respecte del comerç, no? El senyor Soler també tenia recollides a les seves propostes qüestions que tenien a veure amb l'accessibilitat dels comerços i altres qüestions. I com que ho vam recollir també l'altre dia amb la moció que va proposar el grup d'Esquerra Més, i en el marc d'això que està succeint del tribut metropolità, i en el marc d'aquesta hipotètica millora de la capacitat de despesa ordinària que es podria posar sobre la taula, creiem que seria el camí per donar cabuda a aquestes mesures que, per circumstàncies de tothom conegudes, doncs han esdevingut doncs segurament més necessàries. No? Bé, hi hauria moltes coses a comentar, moltes de les que ha comentat el senyor Benejam. Insisteixo en aquesta idea. El fet del... El senyor Benejam deia, hem presentat moltes i cap ha estat estimada. No? El senyor Blázquez també ho deia. Bé, torno a dir, efectivament, des d'una perspectiva tècnica, jurídica, etc., doncs segurament no es podien estimar, però en molts casos sabeu que en alguns àmbits, com a mínim, estem d'acord. Amb l'ICIO per activitats empresarials econòmiques de petita naturalesa, per exemple, saps que estem d'acord. No? Ara es tracta una mica de veure com això, com ho allotgem, i a veure si ho, però com que no era una qüestió oberta amb la ponència de les ordenances, doncs no s'ha pogut estimar en aquest moment. Però sempre, diguem-ne, totes aquestes qüestions s'han de formular dins d'un acord que permetin que la ciutat tiri endavant amb aquells elements essencials, com ho són el que estem tractant ara i com és el que hauríem de tractar quan podem de la qüestió pressupostària que s'ha fet menció abans. Moltes gràcies.
Senyor Bergaroles, algú vol... Senyor Gutiérrez?
No, res, que molt ràpidament deies... No? Jo crec que quan obrim el meló debatrem sobre el contingut d'aquell meló. El que no podem és acordar una cosa sobre un meló que no hem obert, perquè de fet ja tenim l'experiència en aquest ple de molts acords, de moltes mocions aprovades, que després aquest equip de govern no compleix. I no podem tenir la certesa, i per això deia que portem 4 anys actuant com si tinguéssim majoria absoluta sense tenir-la. No podem acordar una cosa sense que estigui en el paper que es vota en el ple. Almenys aquest és el nostre posicionament. Per tant, clar que podem... se'ns pot dir en l'informe que se'ns denega una al·legació perquè no està en la ponència aquesta ordenança, però que ja ens posarem d'acord amb aquesta ordenança. Doncs quan ens posem d'acord amb aquesta ordenança, votarem a favor d'aquella ordenança, però no votarem abans sense que estiguem parlant d'això, simplement.
Senyor Villasenyor.
Aviam, jo crec que estem entrant en una mena de bucle tirant a curiós, eh? O hàmster, o no sé com li diem. Per posar algunes coses sobre la taula. Nosaltres creiem que no es pot pujar l'IBI perquè tindrem un nou augment, que és el tribut metropolità. I, per tant, si no sé quan serà, si serà un 10%, si a sobre fem una altra pujada, doncs considerem que aquesta pressió fiscal pujaria excessivament i, per tant, no considerem que sigui correcta. Per això, una de les propostes que entenc que està acceptada, però com que no estem al pressupost, doncs clar, estem parlant d'imagineria gairebé, és la de la subvenció aquesta que comentàvem pel comerç. Una subvenció que els diners de la subvenció no venen de l'aire, diguem-ne, que surten d'algun lloc. I la proposta nostra era l'augment de les plusvàlues, que ja entenc que el grup proposant de les ordenances no els hi agradi. Però clar, com que hem de treure els diners d'algun lloc, doncs és una de les coses que vam acordar. Atenent que l'altre entenem que és difícil amb el que comentàvem de la pressió fiscal pujada per tot el tema metropolità. Per tant, aquí hi ha moltes coses que lliguen amb pressupostos i per tant, doncs, certament, és gairebé com posar un ciri a veure què passa amb la negociació dels pressupostos de l'endemà. Però és que, clar, les coses lliguen una cosa amb l'altra. I jo entenc que aquelles coses que entenc que estan pactades perquè el govern així ho ha dit, per tant, és el que nosaltres donarem suport perquè aquest fet tiri endavant, tot esperant a que el pressupost tanqui. Si el pressupost no tanca, doncs serà un problema.
Intervenció més? Senyor Bea.
Sí, breument. De fet, dues intervencions han fet el que jo deia que no s'havia de fer amb l'IBI. És cert que és... pot ser fins i tot regressiu, no? El l'IBI en comparació amb les plusvàlues, vull dir que no és... No està bé que diguem que és per redistribuir, però sí per generar més ingressos. I el que deia el Ferran, que no hem de pujar la pressió fiscal, és que... Ja, però és 1,50 € al mes. O sigui, el problema és la taxa metropolitana, que hem de mirar, es prema les maneres de pagar menys o subvenció, el que sigui, però vull dir, pujar 1,50 €... Hem de valorar si volem pujar 1,50 € al l'IBI o tenir 2 milions pràcticament menys d'euros per fer polítiques. Vull dir que al final l'IBI no crec que fos cap gran problema. Bé, res més. Això era per aclarir-ho perquè justament ho havia comentat abans i s'ha argumentat en sentit contrari en dues ocasions.
Sí, jo, senyor Bea, li puc demanar el posicionament?
El dia de demà.
No, no, és que tenim dubtes, la veritat, és que no... Perquè el tema de l'IBI, que a 1 de gener, doncs, ens fa de cantar cap al no, perquè és la nostra, és el nostre coll de batalla. Però serà un no tranquil, de debò. No, de debò.
Bueno, evidentment, com que el debat...
Perdoneu, eh? No, estava dient, el que portem ara a aprovació són les propostes de modificació. Si les votem en contra, tot quedarà com estava. I ho dic per recordar-ho, per si ajudo a construir algun posicionament que permeti tirar les coses endavant, perquè al final, o sigui, jo crec que estem davant de propostes bastant neutres, però que en tot cas són millores. O sigui, ningú ha expressat oposició a les propostes que es van posar sobre la taula. S'han fet explícites moltes propostes de millora o d'oposició davant temes que no es van posar sobre la taula. No? I la qual cosa jo crec que forma part d'un debat que s'ha tingut, que l'hem de tenir, però que no, en puritat, no és el que estem votant ara.
Bé, doncs, tot esperant que la intervenció del senyor Bregaroles hagi pogut modificar algun vot, en qualsevol cas ho veurem en el moment de la votació. Vots en contra d'aquestes ordenances per part del senyor De Franc, Partit Popular, Iniciativa i Ciutadans, abstencions per part de la CUP i també per part d'Esquerra i vots a favor per part de PDeCAT Demòcrates, Partit Socialista i també per part del senyor Cortés. Per tant, el punt tira endavant amb el compromís, evidentment, de que és evident que aquest tema està molt relacionat també amb el tema del pressupost, eh? I per tant, com que ja els he comentat en la meva intervenció inicial, doncs que faríem una ronda immediata de converses amb tothom i segurament doncs convocaríem un ple extraordinari per arribar a un acord, doncs el meu compromís és això, fer-ho el més aviat possible per continuar generant aquest clima de confiança que he vist que en aquest punt doncs hem estat capaços de tenir entre totes i tots. Gràcies. Senyor Bruguerola, el punt número 18.